Garmin Ràdio, Canal Esportiu. Dilluns, dimecres i divendres, a les portes el protagonista, Canal 20. Els dilluns dediquem el programa al repàs del món del futbol. El dimecres, plana poliesportiva. I els divendres, l'agenda esportiva del cap de setmana. Dilluns, dimecres i divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Com esteu? Benvinguts al Canal Esportiu del dimecres. Avui som 10 de novembre del 2021. Ja sabeu que els dimecres dediquem l'espai a parlar de tot els esports possibles, menys de futbol. Habitualment sempre ho fem d'hoquei patins. El nostre company Enric Vidal ens apropa tota l'actualitat del món de l'hoquei patins, els marcadors del cap de setmana i també alguna cosa més, com per exemple l'europeu, que es farà properament a Portugal. I avui precisament parlarem amb el Guillem Cabestany, la nostra companya de Ràdio Sant Sadurní. El passat dilluns el Penedès en xarxa va parlar amb el seleccionador espanyol, amb el penedesenc Guillem Cabestany, i avui escoltarem aquesta entrevista. També bàsquet, repassarem els marcadors del cap de setmana del món de la cistella i, com sempre, també pàdel, a l'apunt que ens fa l'entrenador Ciolèrdula, el Raúl Valladares, sobre el pàdel. Tot això és el que tindreu avui en aquest programa d'aquest dimecres 10 de novembre. Armand Benet, un servidor, serà qui t'estarà acompanyant. Comencem. Comencem parlant d'hoquei patins i, com és costum tots els dimecres, a l'apunt d'hoquei, el que ha passat el cap de setmana, ens ho aporta el nostre company l'Enric Vidal. Endavant, Enric.
Durant el darrer cap de setmana del 6 i el 7 de novembre es van disputar diversos partits de la Hockey Lliga Plata, dels dos grups de la segona màxima competició en l'àmbit estatal de hoquei patins, i en el comentari d'avui el que farem serà repassar els marcadors d'aquesta quarta jornada de la Hockey Lliga Plata, però no farem massa cosa més, ja que recordem que la parlem Hockey Lliga és aturada a causa de la disputa de l'europeu d'hoquei patins a la ciutat de Paredes, a Portugal. I també no podrem comentar el calendari per al proper cap de setmana, ja que no hi haurà ni parlem Hockey Lliga, evidentment, per la disputa d'aquest europeu, ni tampoc hi haurà Hockey Lliga Plata per motius externs, evidentment, a la competició. Tampoc no sabem quin és el motiu evident per la qual s'ha suspès aquesta cinquena jornada de la Hockey Lliga Plata, però bé, ja sabem a vegades com funciona la serietat en el món de l'hoquei patins i que a vegades es prenen decisions gairebé inexplicables per part de la Federació Espanyola de Patinatge i també, fins i tot, en algunes ocasions per part del Comitè Europeu d'Hoquei Patins. Per això, a part de comentar aquests marcadors de la Hockey Lliga Plata, el que farem també serà repassar el calendari previst per a l'europeu d'hoquei patins, que ja es disputarà durant la setmana vinent, del 15 al 20 de novembre, o sigui que aprofitarem aquesta aturada de l'hoquei patins nacional per tal de comentar els calendaris de partits per a aquest europeu d'hoquei patins, que esperem que també sigui un bon motiu per enganxar-se a la televisió a veure hoquei patins durant tota la setmana vinent. Tot i això, primerament, com dèiem, repassem primer els marcadors de la quarta jornada del grup Nord, primer de la Hockey Lliga Plata, segona màxima competició en l'àmbit estatal de hoquei patins, i ho fem, com dèiem, repassant aquests marcadors del grup Nord, que van ser els següents. Deportiu Liceo B, Seccions Deportives Espanyol 1, Dominicos de Corunya 3, Arenys de Munt 3, Mataró 2, Colaceta de Getxo 1, Club Petit Ordera 3, Rochapea de Pamplona 4, Sant Feliu de Codines 1, Club Esportiu Andrell 4 i, per últim, Lloret 4, Club Deportivo Companyia de Maria 2. En el grup sud, grup on hi juguen els seus partits equips més propers a nosaltres, com per exemple el Club Patí Vilanova i evidentment també el Club Patí Vilafranca, també es va disputar la quarta jornada de la competició i els marcadors van ser els següents. Club Patí Taradell 3, Sant Just 3, Club Patí Vic 3, Club Patí Respets de Sant Vicenç 3, el Picat 6, Club Patí Vilanova 4, Xum Massanet 5, Club Patí Ribes de Madrid 5, Sant Cugat del Vallès 2, Club Patí Vilafranca 4 i, per últim, Barça B 4, Olot 5. Per tant, en aquesta quarta jornada, el Club Patí Vilafranca, que va assolir una molt bona victòria a la sempre complicada pista del Sant Cugat del Vallès, conjunt que l'any passat ja va dur a terme una molt bona temporada, acabant la temporada en la part alta de la classificació i que sembla que enguany el conjunt vermell i negre doncs, està una miqueta més fluixet de plantilla, però que segurament que acabarà donant un molt bon nivell de joc fins a final de temporada. En aquest partit, el Club Patí Vilafranca, que va anar empatant durant tot l'enfrontament, fins que al final, a manca de 6 minuts pel final, Xavier Aragonès va aconseguir el gol que per fi aconseguia trencar aquesta igualtat, que es va mantenir fins al minut 6, quan faltaven 6 minuts per a la finalització d'aquest segon període. Durant tot el partit, el Vilafranca, que va anar sempre per davant, però el Sant Cugat del Vallès que va anar empatant el partit, però finalment aquests dos gols de Xavier Aragonès, sumats a un altre que també va fer el jugador del Club Patí Vilafranca, que van donar la victòria al conjunt d'Antoni Porta, que de moment se situa com a segon classificat en aquest grup sud de la Hockey Lliga Plata, amb 10 punts aconseguits en 4 jornades, el Club Patí Vilafranca, que és segon, però que està empatat amb el líder de la competició, que és el Picat, que també ha aconseguit 10 punts en 4 partits disputats, amb 3 partits guanyats, un partit empatat i 0 partits perduts. L'única diferència, que és mínima, és que l'Alpicat té un gol average favorable de 2 gols més que el conjunt de l'Alt Penedès. Així doncs, finalitzem aquest comentari de la Hockey Lliga Plata, d'aquests dos grups, del grup nord i també del grup sud, i no podem comentar el seu calendari, ja que, com dèiem, la competició s'ha aturat de manera inexplicable. Com dèiem, la serietat en l'hoquei patins a vegades no és la que correspondria, però bé, ja no és ni la primera ni tampoc serà l'última vegada que succeeixen situacions d'aquest tipus. Per tant, el que farem serà ara mateix comentar el calendari que ens portarà l'europeu d'hoquei patins durant la setmana vinent, la setmana del 15 al 20 de novembre, que estarà plena d'hoquei europeu, plena de l'europeu d'hoquei patins, que recordem que hi participaran les seleccions d'Andorra, França, Alemanya, Itàlia, Portugal i, per últim, la selecció espanyola. Els partits es jugaran en 3 franges horàries. En l'horari espanyol es podran veure partits a 4:45 de la tarda, a 8:15 del vespre i també a 11:15 de la nit. I tots els partits es podran veure a través de la pàgina web de la World Skating Europe Cup o també a través de la web del Comitè Europeu d'Hoquei Patins, la CERS. Tot seguit, el que farem ara sí és comentar el calendari de partits que es jugarà i el sistema de competició és realment senzill, ja que es durà a terme un sistema de lligueta de dilluns a divendres, del dia 15 al dia 19, on en aquesta lligueta hauran de jugar totes les seleccions contra totes. El dissabte dia 20 es duran a terme les finals i, per tant, en aquest dia es decidiran els guanyadors i les posicions finals d'aquest europeu d'hoquei patins. Així doncs, repassem el calendari de partits. Primerament, amb aquesta primera fase de qualificació, aquesta primera fase de lligueta, on tots els equips hauran de jugar tots contra tots. Per tant, el dia 15 de novembre, el dilluns, el dia de la inauguració, es jugarà l'Itàlia-França a 4:45 de la tarda, l'Espanya-Andorra a 8:15, es durà a terme la inauguració, la cerimònia d'inauguració, a 10:15 del vespre i, per últim, a 10:45 de la nit es jugarà el Portugal contra Alemanya. Recordem que aquests horaris que estem comentant nosaltres són horaris d'Espanya, diguem-ho així, i que tots els partits a Portugal, evidentment, es disputaran una hora abans que en territori espanyol. Durant el dia 16 de novembre, el dimarts, el segon dia de competició, es jugaran l'Itàlia-Espanya a 4:45, l'Andorra-Alemanya a 8:15 i el França-Portugal a 10:45 de la nit. El dimecres es jugaran l'Alemanya-Espanya a 4:45, l'Andorra-França a 7:45 i el Portugal-Itàlia a 10:45. El dijous dia 18 es jugaran el França-Alemanya a 4:45, l'Itàlia-Andorra a 7:45 i l'Espanya-Portugal a 10:45. I per últim, l'últim dia d'aquesta lligueta, de la primera fase de qualificació, es jugaran a 4:45 a l'Itàlia-Alemanya, a 7:45 al França-Espanya i, per últim, l'últim partit d'aquesta lligueta, d'aquesta primera fase, serà el Portugal-Andorra a 10:45 de la nit. Tots aquests partits, per tant, acabem de veure que tots els equips s'enfrontaran tots contra tots, per tant, serà una lliga intensa de dilluns a divendres, on cada dia, cada selecció que jugarà un partit contra una altra selecció. Per tant, el desgast físic serà important dels jugadors en aquestes seleccions, però també cal remarcar que les seleccions doncs, tenen l'oportunitat de convocar a molts jugadors. I pel que fa al dissabte dia 20 de novembre, darrer dia d'aquest europeu d'hoquei patins, es jugaran principalment les finals. A dos quarts de quatre de la tarda es jugarà el partit pel cinquè i el sisè lloc, a les 6 de la tarda es jugarà el partit pel tercer i el quart lloc i finalment a les 9 de la nit es jugarà el partit, la gran final d'aquest europeu d'hoquei patins que determinarà quin és el campió i també qui és el segon classificat. Per tant, la setmana vinent, que la tenim realment farcida d'hoquei patins de seleccions, d'hoquei patins a nivell europeu i també la setmana vinent, que ja tornarà a donar el cap de setmana del 20 i el 21 d'octubre, la Hockey Lliga Plata, amb els partits de la cinquena jornada del grup nord i també del grup sud, però esperem gaudir d'un molt bon europeu d'hoquei patins, amb bones seleccions, com sempre, ja sabem, Espanya, Portugal, Itàlia o fins i tot França, i esperem que també Andorra i Alemanya puguin realitzar un bon europeu i que també puguin donar alguna sorpresa a les seleccions favorites. Per tant, tenim aquest calendari destacat de l'Europeu d'hoquei patins durant la setmana vinent del 15 al 20 de novembre. 107.0
FM. I abans d'anar a buscar els marcadors del món del bàsquet, el que farem és una aturada per, com us hem comentat amb titulars, escoltar l'entrevista que el passat dilluns escoltàvem al Penedès en xarxa, que feia la companya de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, amb el seleccionador d'hoquei patins, amb el Guillem Cabestany, de cara a aquest europeu que es farà doncs, a Portugal. L'Eli Jiménez doncs, parlava amb el Sant Sadurnien Guillem Castany. Escoltem aquesta entrevista.
Guillem, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, bé, molt bé.
Et tenim al cotxe camí de Reus, on avui teniu entrenament justament per preparar aquest europeu que es disputarà a partir del dia 13 a Portugal, a Paredes.
Sí, sí, anem de camí cap a Reus, on farem un altre partit amistós. Bueno, primer entrenarem al matí, dinarem junts i després entrenarem, farem un partit amistós a primera hora de la tarda. Res, en procés d'anar adaptant els jugadors, el model de joc, anar-nos coneixent i amb el poquet temps que tenim intentar que les peces encaixin el millor possible perquè d'aquí una setmana justa comença l'europeu ja.
Ara ho comentaves, dies justos per preparar aquest europeu, per començar a fer aquests engranatges, perquè el dia 13 s'apuja el taló de l'europeu d'hoquei patins, un europeu que aquest any ha caigut amb unes dates diferents a la que estem acostumats i on Espanya no debutarà fins al dia 15, justament amb Andorra.
Sí, és un europeu una mica diferent, enmig de la temporada ja iniciada, i això fa que pels clubs és una mica incòmode, és cert, han de parar la competició. Per nosaltres no ens permet tenir gaire temps per preparar l'europeu, és una mica especial per tots, però també entenc que era important tornar a iniciar les competicions internacionals, ja sigui de clubs, ja sigui de seleccions, per tornar a la normalitat. És un europeu un pèl estrany, però bé, nosaltres intentem fer la feina de la millor manera per en aquests poquets dies que tenim donar el millor nivell possible. Crec que estem dintre d'aquest procés i que anem complint els plaços que toca. L'equip ja mica en mica comença a rutllar i esperem que en aquesta setmana que ens queda encara fem més passets endavant.
Guillem, de moment, la preparació, com estàs veient els engranatges d'aquest equip?
Sí, com t'estava dient, ja hem jugat ja tres partits i hem anat de menys a més. Vam intentar en els primers entrenaments explicar com volíem que jugués l'equip, explicar els sistemes de joc, i a partir d'aquí els hem posat en pràctica directament contra equips que estan evidentment ja molt rodats i en una fase ja entrada de la temporada, i això ha fet que a Caldes ens costés un palet. El Caldes va fer un molt bon partit i a nosaltres ens va costar més. Amb el Noia ja vam fer un petit pas endavant. El dissabte amb el Manlleu, que ja és el tercer partit que vam jugar, ja ens van sortir les coses molt millor. I això, doncs, amb aquest poquet temps, contrarrellotge, per anar polint cosetes i crec que dintre del procés estem evolucionant. Per tant, no hem anat de més a menys, sinó que estem anant de menys a més, i ens fa ser optimistes que arribarem amb unes bastant bones condicions el dilluns que ve el primer partit contra Andorra.
Guillem, recordo l'última vegada que conversàvem a l'estiu, parlàvem de que ho tindries difícil a l'hora de quadrar aquesta llista de convocats amb el talent que hi ha. Una llista on, per exemple, a penedesencs tenim dos sadorninencs, a Sergi Aragonès i al Pau Bargalló.
Sí, sí, bueno, està clar que era una feina molt complicada i que hi ha molt per triar i segur que cadascú, cada entrenador o inclús cada aficionat faria la seva selecció. Vam intentar pensar, analitzar i veure tots els jugadors que creiem que eren seleccionables i després escollir també en funció de com creiem que cada un dels jugadors s'adaptaria a la manera que volem de jugar i el Sergi i el Pau, que no seré jo qui descobreixi les qualitats que tenen. El Pau ja és un jugador totalment contrastat i entre sempre considerat entre els millors del món i el Sergi ja també alguns darrers anys on s'ha demostrat la seva qualitat i el Benfica i per tant tenim molta confiança que els dos faran un molt bon campionat d'Europa.
Dèiem que Espanya debuta dilluns contra Andorra en una competició que enguany juga amb un sol grup i tots contra tots.
Sí, tots contra tots, però després ja els dos primers classificats juguen la final el dissabte, és a dir, de dilluns a divendres fase de grups i després ja final. És una mica perillós. Tots els equips arribaran amb una preparació curta, per tant s'haurà de veure com cada selecció aconsegueix adaptar les seves peces i tenir un bon nivell de joc. Per tant, serà una mica... Poden haver inclús algunes sorpreses, perquè aquest procés tan curt farà que els equips durant una setmana puguin anar evolucionant, seguríssim, puguin anar evolucionant en el seu nivell. Per tant, nosaltres esperem començar bé contra Andorra, que ens doni un partit que ens doni confiança per l'endemà i afrontar un dels principals candidats, que és Itàlia.
De fet, Guillem, t'escoltava en una entrevista que explicava justament que Portugal, per la qualitat, per fet de ser anfitriona, és una mica la favorita per endur-se aquest títol.
Sí, segurament, bueno, és una de les favorites i per jugar a casa pues, potser té la pole position abans de començar, no? però nosaltres no ens amaguem de res, tenim una molt bona selecció, com no podia ser d'una altra manera, i no tenim cap por a ningú. Portugal, evidentment, és la campiona del món i té una gran selecció, una gran generació de jugadors que ja des de categories inferiors han estat guanyant títols des de fa molts anys, van guanyar l'últim Mundial i seran un dels principals candidats, però atenció que també està França, està França amb un molt bon equip, està Itàlia i després evidentment nosaltres que no, com et deia, no li tenim por a ningú i anem amb l'esperança de guanyar el campionat, no tenim cap altra intenció ni cap altre objectiu.
Espanya que ho lluitarà, i la veritat és que una cosa a favor de l'equip, a favor teu, és que per exemple, Portugal tu coneixes molt bé, has estat moltes temporades al Porto, per tant, és una selecció que segurament et coneixes també, com a mínim jugadors.
Sí, la majoria, bastants d'ells els he entrenat, i els que no he entrenat hem competit contra ells durant 6 anys, és a dir que sí, que els conec bastant i potser, no sé si és un avantatge o no, però sí que crec que podrem donar bones indicacions als nostres jugadors per poder competir encara millor, no? Però, repeteixo, és una competició molt especial, amb preparació curta, amb on els equips veurem com, les seleccions veurem com arriben, i abans de pensar en Portugal, tenim Andorra, després tenim Itàlia, mica en mica anirem fent pas a pas, que d'un dia per l'altre pots passar de l'eufòria a la tristesa. Per tant, a poc a poc, com diem sempre, a poc a poc i bona lletra, començarem pel principi amb Andorra i pas a pas ja arribarà Portugal, que jugarem el dijous i esperem jugar-hi i després poder passar a la final.
Pas a pas, mica en mica, anant fent passes en aquest europeu de Paredes. Arrenca el dia 13, Espanya debut el dia 15 amb Andorra, i entenc, Guillem, que l'objectiu, a banda de mostrar una molt bona cara d'aquesta selecció, és també, com deies ara, arribar a la final de dissabte. I si es pot guanyar, doncs millor que millor.
Sí, evidentment, no, l'objectiu és arribar a la final i guanyar-la. Després el que intentarem és fer les coses bé i jugar bé, perquè és la millor manera de tenir opcions de guanyar el campionat. Però no anem amb un altre objectiu d'intentar... Com dos objectius, no? En primer lloc està a la final, que és l'objectiu mínim per poder guanyar el campionat, i després a la final fer un bon partit i fer les coses bé i guanyar-la. No ens amaguem de res, som una selecció molt bona, molt competent, i esperem portar el títol cap aquí.
Doncs esperem veure a Espanya aquesta final de dissabte a Paredes. Guillem Cabestany, seleccionador espanyol d'hoquei patins, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Parlem de bàsquet, repassem els marcadors d'aquest cap de setmana al món de la cistella. Primera catalana, comencem amb els Monjos, grup 4, on l'equip local jugava a casa, perdia de 10 davant del Sant Jordi, 73-83. L'equip dels Monjos ocupa la setena posició de la classificació amb 3 victòries i 3 derrotes. El proper cap de setmana es desplacen a la pista del Club Bàsquet Viladecans, un equip que només ha guanyat un partit aquesta temporada. A la segona catalana, grup 6è, el Casal, que guanyava plàcidament 85-66 al Reus Deportiu. Segona victòria casalista, 8a posició amb aquestes 2 victòries i 3 derrotes de l'equip vilafranquí. El proper cap de setmana jugaran davant també del Viladecans, en aquest cas equip que es troba ara mateix per sota del Casal, però amb els mateixos percentatges, 2 victòries i 3 derrotes. A la tercera catalana, grup 3è, Bàsquet Llor 50, Gelida 82, 6a victòria amb 6 partits dels gelidencs, i Monjos B 68, Club Bàsquet Igualada 49. El Gelida líder amb 6 de 6, juntament amb el Corbera Negra, els dos equips ho han guanyat tot. Els Monjos 7è, els Monjos B, amb 2 victòries i 4 derrotes. I el proper cap de setmana, derbi penedesenc a Gelida entre l'equip local i els Monjos B. Partit que en principi està programat per dissabte a les 6 de la tarda. Passem ara a la categoria Z Sènior, grup 3è, on tenim l'equip del Sant Sadurní, que guanyava 71-55 al Cultural Badalona. L'equip de la capital del Cabo ocupa la segona posició de la classificació amb 4 victòries i 2 derrotes, empatat amb l'equip del Club Bàsquet Cubelles. L'equip Sant Sadurninenc jugarà a la pista del Castelldefels B la propera jornada. Un equip que està 8è a la classificació amb 2-3. Anem ara a la categoria Z Sènior B, grup 2, Corbera Vermell 59, Casal Negre 78. I Club Nou Bàsquet Vilanova, 84, Gelida B, 54. Els vilafranquins, quarts amb 4 victòries i una derrota. Els gelidencs, 8ens amb 3-3. El Casal jugarà davant el Bàsquet Club Endavant, i el Gelida B davant el Club Bàsquet Bellvitge Negre. En la categoria Sots 25, masculin, grup B, el grup 3è, el Casal Vilafranca Vermell, que guanyava 47-59 al Sallent. Els casalistes són quarts amb 4 victòries en 4 partits. El proper cap de setmana jugaran davant el Maristes Rubí. I a la categoria Sots 21, aquí tenim el Gelida, que guanyava de 20, 47-67 a la pista del Coll Blanc. Líders de la categoria amb 5 victòries i una derrota. Rebran a l'equip del Badalonès B la propera jornada. Bàsquet femení. El Xamba, que guanyava d'un 63-64 al Bàsquet Pretenc. És la tercera victòria amb 4 partits del Xamba, que són 5enes. El proper cap de setmana rebran a l'equip del Pallejà. Anem per la categoria tercera catalana, grup 7è, on el Castellbí perdia 31-54 davant el Club Bàsquet Terrassianes. Les noies de Castellbí són setenes amb una victòria i 5 derrotes i vigilaran a la pista dels Reus Ploms la propera jornada. A la categoria campionat sènior femení grup primer, el bàsquet Sant Sadurní que perdia 68-43 davant el bàsquet Sitges i victòria del Xamba B a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova 54-56. Les xambistes, sisenes, amb 3-3, el Sant Sadurní amb 2-4 són vuitenes. El Xamba B rep el Coll Blanc i el Sant Sadurní al Club Bàsquet Viladecans. I acabem amb la categoria sots 25 femenina, grup tercer, on l'equip del Sant Sadurní perdia 61-54 a la pista del Club Bàsquet Sant Just. Les de la capital del Cava són novenes, amb una victòria i 3 derrotes, i reben el Club Bàsquet Roquetes la propera jornada. I després del bàsquet, el pàdel. Com sempre, l'entrenador del Fiol Èrdola ens apropa una mica, un apunt d'aquest esport tan de moda.
Hola, soy Raúl Valladares, entrenador de Fiol Èrdola. Y me gustaría hablar sobre los roles de cada jugador en la pista. Si tenemos un jugador de drive, o de derecha, y un jugador de revés, o de izquierda. Jugador de drive significa que juega en la posición que la pared le queda a la derecha del jugador. ¿Sí? No que sea, tenga que ser zurdo o diestro, independientemente de la mano que utilice para jugar, es el jugador que juega a la derecha del, con el cristal a su derecha, digamos, el cristal lateral. Bueno, este jugador, las características principales, es un jugador más sólido, más técnico, más táctico, más inteligente. Es el rol del inteligente, el jugador que arma el juego, que cuida la bola, que le toca un poquito armar los puntos. Las características, pues justamente esas, tiene que buscar golpes seguros, tiene que entender muy bien el juego, entender la táctica, utilizar muy buenas bajadas de pared, tiene que tener buenas voleas y sobre todo bandejas para armar los puntos. ¿Por qué tiene que ser un jugador más sólido no quiere decir defensivo? Independientemente del lado que juegue, los dos jugadores deberían ser seguros, pero el jugador de derecha tiene este otra característica de no tener tantas bolas fáciles como el jugador de revés, fáciles refiriéndonos a que le quede la bola en la mano buena, digamos, en su drive, que generalmente es el mejor golpe que tenemos los jugadores. Al jugador de derecha no le quedan tantos golpes de drive, a no ser que sea zurdo, ¿no? De cualquier manera, cualquiera de los dos jugadores deben trabajar el hecho de fallar lo menos posible, pero el jugador de drive, y especialmente si es diestro, debería entrenar muchísimo esto, ¿no? La seguridad, tener una muy buena bandeja, y sobre todo entender muy bien el juego para tácticamente ser el armador o el predominante. Bien, por otro lado, comentar que la semana pasada tuvimos nuestro pizza party. Campeones fueron Xavi y María. Enhorabuena para Xavi y María. Y este domingo tendremos un clinic con Gonzalo Montiel, uno de los entrenadores más importantes que hay actualmente ejerciendo, así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, salud y buen pádel.
Fins aquí el canal esportiu del dimecres, ens retrobem divendres amb l'agenda esportiva del cap de setmana, que acabo de passar un bon dimecres, no us mulleu gaire. Sembla que la pluja doncs ens farà companyia alguns dies aquesta setmana. Que vagi bé, que fins divendres, adeu-siau.
A Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Dilluns, dimecres i divendres, a les portes el protagonista, Canal 20. Els dilluns dediquem el programa al repàs del món del futbol. El dimecres, plana poliesportiva. I els divendres, l'agenda esportiva del cap de setmana.
Dilluns, dimecres i divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. 107.0 FM.